Meteoterra amb Xavier Coll.
I anem a la campanya cerealista. Anem a Meteoterra de la mà de Xavier Coll amb aquest tema. Què tal, Xavier?
Molt bé, bona tarda.
Un plaer una altra setmana tenir-te per aquí i que ens acostis la realitat del camp.
Sí. Bé, parlem de campanya cerealista i ens referim bàsicament a blat i ordi, és a dir, els cereals d'hivern, de tardor-hivern. Després ens queden d'altres cereals més propis de primavera-estiu.
Clar, perquè el panís, blat de moro, no ha arribat.
No ha arribat. I el propi arròs, que també és un cereal i que en qualsevol cas s'ha de tractar a part, no?
Escolta'm, perdona, ens enviaves a televisió unes fotografies amb panís trinxat completament per algunes pedregades.
Sí.
Clar, hem vist sobretot l'afectació amb la fruita, amb el panís ha fet també, fer molt mal.
Ha fet molt mal, el que passa és que a diferència de la fruita, el panís encara té un temps bastant important per poder-se recuperar, per poder, d'alguna manera...
No és tocat de mort.
No és tocat de mort com la fruita. I aquelles fotografies bàsicament eren de la zona de les Garrigues, que és on més va afectar la pedregada.
Aquella pedregada.
El panís, la fruita va afectar més al Baix Segre.
Doncs bé, endavant.
Molt bé, doncs bé, la campanya es va iniciar bàsicament amb l'ordi, com és normal, a la zona del Fes, que és la zona més primerenca que tenim a Catalunya, no? I a més de secar, i per culpa de la climatologia, o de la meteorologia, per ser més precisos, no? I ja veus que sempre donem culpa a la meteorologia, no? Però, en qualsevol cas, dir que es va avançar la campanya. Es va avançar una setmana, 10 dies, i malauradament doncs no va ser lo positiva, lo favorable que havia estat la campanya precedent, no? També cal dir que l'any 2013 va ser una campanya excepcional, i això no repeteix.
I per tant, clar, és com el Barça de Guardiola.
Exactament.
Quan has estat a dalt de tot, repetir-ho no és possible.
Exacte, no cada any es pot guanyar la Lliga, no? En qualsevol cas, dir que bé, això va ser una qüestió que va començar a preocupar el sector, perquè és clar, la zona primerenca és una mica la que marca la referència, no? Després això, sortosament, es va anar arreglant, perquè a nivell de Catalunya, les altres zones cerealistes, no tan, diguem-ne, secaneres com aquesta del Fes, no? Doncs els rendiments van anar millorant i encara que no haguessin superat, insisteixo, els de l'any passat ni igualat, però van ser bastant raonables, diguem, sobretot a la zona d'Urgell, Solsonès, etc. No? Després ja ens vam endinsar en la campanya del blat, no? La campanya del blat, doncs, lògicament, ve després de l'ordi, i aquesta ja va tenir unes altres connotacions, no? Bàsicament, aquestes primeres pluges de juliol, que és quan se comença a batre el blat, no? Es van haver d'interrompre la campanya per culpa d'aquestes tempestes i les pluges, etc. Però en qualsevol cas dir que, a diferència de l'ordi, ha començat bé i en principi ha d'acabar bé, no? Perquè la campanya del cereal del blat s'allargarà doncs, bastant, no? Aquest any. Però dir això, que a diferència de l'ordi ha començat millor i sembla ser que també pot acabar millor, malgrat tenir menys superfície que els altres anys i malgrat ser un conreu que sobretot es produeix en el regadiu i cada vegada pot ser sempre més panís en detriment del blat. Vol dir que el rendiment pot ser bo, però en tot cas la producció final no serà l'esperada en un any.
És bona política aquesta de més panís, bueno, més blat de moro i no tant blat?
Bueno,
no ho sé, eh?
Sí, bueno, si tens aigua, vol dir si tens assegurat el reg durant tot l'estiu, fins ara ha estat bastant més positiu, favorable en termes econòmics fer el panís que no pas el blat, no? Per una qüestió de rendiment, purament, no? El que passa és que el blat és menys exigent amb aigua i, evidentment, els seus cicles d'hivern, tardor-hivern, mentre que el de panís és d'estiu, i si l'estiu no és favorable, o si més no, si no hi ha les reserves d'aigua necessàries, doncs llavors, lògicament, els costos del panís són molt superiors i surt guanyant el blat, no? Però sempre dependrà, insisteixo, de la
disponibilitat
d'aigua.
Per tant, uns rendiments aquest 2014 favorables, però, venint de tant amunt, no podem, o és molt difícil
dir
de repetir.
Que, exacte, hi haurà una disminució en general d'entre un 10, un 15 i hasta un 25% de producció, en termes generals, aquí a Catalunya, no? Tant d'ordi com de blat. Però, insisteixo, salvo algunes zones doncs, que més secaneres, les produccions no han estat del tot dolentes, no? No han estat del tot òptimes tampoc, perquè sempre voldríem produir com l'any passat, però insisteixo que són bastant raonables. No? El preu sí que marca una mica la diferència respecte a l'any passat.
Doncs ara anirem al preu.
Música.
Com tenim els preus? Tenim fulla d'ofertes, bueno, de cereals 2x1, 3x2... O...
Bueno, no. D'entrada dir que també s'ha de diferenciar el que és l'ordi i el blat. No? L'ordi, que és el cereal per excel·lència de les terres de Catalunya de secà i també d'alguns regadius, doncs el que ha passat és que s'ha segat, s'ha recollit i el pagès l'ha retingut. L'ha retingut vol dir que no l'ha venut. No l'ha posat al mercat, no l'ha posat al comerç, sinó l'ha retingut, l'ha emmagatzemat d'alguna manera, no?
I això per què?
Bueno, això pues, esperant que el preu pues, millori.
Ah,
no? Perquè, esclar, diu, ara estem en plena campanya, hi ha una sobreoferta, això és el que pensa normalment el productor, no?
Mm-hmm.
Bé, quan s'acabarà la campanya i s'hauran fet algunes operacions, segurament pujarà. Pot ser que sigui així o pot ser que no, però en qualsevol cas, aquesta és una mica la idea del productor. Llavors, l'emmagatzemar més ordi, lògicament, el no posar-lo al mercat, es manté encara amb uns preus, no diré alts, perquè són un 25% més baixos que l'any passat, per tant, són uns preus pues, bueno, que no són precisament els desitjables d'en Bordi,
sí.
Però en qualsevol cas dic que encara és aviat per dir com acabarà la campanya, perquè tot just doncs, ara s'han fet algunes primeres operacions i insisteixo, i l'ordi està als magatzems. Això en quant a aquest cereal. I en quant a l'altre cereal, el blat, dic que el preu també s'ha baratit al respecte de l'any passat, perquè l'any passat també tenim uns preus molt alts, però bé, ha començat la campanya amb un 190-195 euros per tona, l'ordi posa 175, però en qualsevol cas sempre per sota dels 200, que és quan anava l'any passat. Per tant, sempre hi ha aquest diferencial que el pagès té molt present i que pensa que, bueno, podria ser que aguantant una mica, no?, si la conjuntura es millorés, no? Clar, pel ramader això és favorable, perquè paga el pinxo més barat.
Clar.
Però pel productor sempre
bé,
pensa...
Ja sabem que mai plou a gust
exactament,
de tothom.
Exactament.
I el que és bo per uns és dolent
no,
per uns.
Exactament.
O no tan bo per altres.
Exacte. Llavors, què ha passat? Pues, bé, bàsicament pues, ha passat una cosa, no? I és que el mercat en aquests moments hi ha una tendència en general baixista, no? És baixista com no podia ser d'una altra manera després d'uns anys que era alcista, és a dir, només pot baixar el que és alt, no? Després d'uns preus molt alts és normal que baixin un dia o altre, no? El que és difícil és que baixin quan són molt baixos, no? És el mateix que els preus que pujar, no? Si són baixos és més fàcil que pugin, que no passi ja són molt alts, no? I això és el que està passant ara, no? Que després d'aquests anys previs que els preus han sigut alcistes, ara pues, sembla ser que hi ha una tendència baixista, no només amb els cereals, sinó també amb la soja. Perquè, curiosament, amb la soja, aquest any, pues, bueno, el mes de juliol, va sortir la notícia que s'havia sembrat més soja que mai als Estats Units, i en altres països productors, com molt bé saps, però, en qualsevol cas, la dada és aquesta, que als Estats Units havia sembrat més soja que mai, i això va fer disparar, d'alguna manera, els preus a la baixa. Tant és així que es va trencar la barrera dels 400 euros per tona, que és una barrera bastant difícil de trencar a la baixa, no?
Sí.
Perquè sempre havia anat més alt i, a més, l'any passat es va pagar més de 500 euros tona. I això què passa? Pues que, d'alguna manera, aquest preu de la soja repercuteix en la resta de matèries primeres, no? Per això dic que, en general, sembla ser que la tendència al mercat és baixista. Mm?
Perfecte. Doncs amb aquest repàs de la campanya cerealista, insistim, de tots aquests cereals d'hivern, del blat i de l'ordi, sobretot ordi a nivell de Catalunya, no tant de blat, però són els dos principals,
sí.
I que venen de l'hivern, de sembrar-los
exactament
a l'hivern, que els hi hem fet un seguiment aquí
sí,
al programa,
sí.
Que si plovia, que si no plovia,
exacte.
Que si la primavera, etc. Doncs ara ha arribat el moment de collir i de posar preu.
Exactament. I d'aquí uns programes podem fer una valoració de com ha anat la campanya a nivell de preus, com ha evolucionat en els propers mesos el preu d'aquestes matèries primeres.
Perfecte.
Molt bé.
Bona tarda,
doncs,
Xavier.
Fins la propera.
El concurs.
Un concurs que ens porta aquesta pregunta. La producció de cereal d'hivern a Catalunya enguany ha estat com? Superior, igual o inferior a la de l'any passat? Premi una caixa de llauna amb cava, gran reserva i rosat trepat per assaborir l'estiu. Qui ens el cedeix? Doncs, evidentment, Agustí Torelló Mata. I de la setmana passada la pregunta ja té una guanyadora. Els recursos hídrics de Catalunya que es fan servir a l'agricultura suposen resposta A, 50%, B, el 70%, C, el 90%. Resposta correcta era el 70% d'aigua es destina a l'agricultura. Premi, una caixa de llauna amb cava, gran reserva i rosat trepat per assaborir l'estiu, com ens diu Agustí Torelló Mata. La guanyadora, Montse Cotet.